A Ràdio Maricel, a cel obert.
3.8.90.0. Els batecs sagnen força, realitats que es torcen, i el silenci sospira quan augmenta la ira d'una veritat que se m'escapa, que vol sortir corrents, una gran sèrie de paraules que mai se m'han permès. Un cop et planten al mirar i dubtes, i dubtes. Som mases, manteses, molta farsa però amb subtilesa. Aguanta'm la mirada, digue'm el que creus. Abans que les ases silenciades alçam la després de la llum. Mil colors entre el fum, que fas que no em fas dum, i si l'insegur ets tu. Però després hi ha una llum, mil colors entre el fum, que fas que no em fas dum, i si l'insegur ets tu. Ara és quan sortim a ballar amb totes coses com princesada de veritat, autenticitat. Ja sé que igual no et ve de gust tragar-te el discurs i de preparar-te que m'ha d'anar entre el club.
Estan escoltant Rebel·lió. Rebel·lió forma part d'un treball que es titula 42nd Street. Aquest street l'han de llegir amb les dues es convertides en el símbol de l'euro. És el treball discogràfic d'Elena Escorcia, de l'Escorcia. Un acte, quatre escenes. La primera, Rebel·lió. I ho escoltem d'algú a qui li agrada especialment el musical, el teatre, el cabaret, o quan va intervenir en la segona edició d'Eufòria, Edith Piaf, Liza Minnelli, en fi, referents d'aquells de capçalera per qualsevol cantant i per qualsevol artista. Elena Escorcia, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Elena, encantats de saludar-te, i aquesta setmana ens ha anat molt bé perquè hem escoltat el català de València de la mà de la Maria Juan, i ara escoltarem el català de Ses Illes de la mà de l'Elena. Elena, et dic l'Escorcia, com ho prefereixes?
Com tu vulguis. Artísticament, bueno, en general sempre m'han dit més l'Escorcia, sí, però és veritat que des que vaig entrar a Eufori tothom me diu més Elena, que a mi se'm fa molt estrany perquè sempre em diuen més l'Escorcia, però com tu et sentis més còmode, a mi m'és igual.
Doncs com que ens agrada ficar-nos en la pell de qui entrevistem, direm l'Escorcia, i així ens quedem molt bé. Bé, aquest tema, i gairebé podríem començar per aquí, s'assembla poc a tot allò que podem tenir al cap i a la ment de Piaf, Minnelli o alguns d'aquests referents que et vas fer teus quan vas formar part de la segona temporada d'Eufòria. Què ha passat entre aquella segona temporada i aquesta Escorcia, aquesta l'Escorcia que escoltem ara?
Moltíssimes coses. Al final és un procés... és que aquesta pregunta és la típica que me la fan mil cops i mai saps com respondre-la com bé, però perquè crec que és una resposta que només els que hem participat a un programa d'aquests amb tanta repercussió entenem. Vull dir, tu acabes, no? I és un boom molt gros. I després tu sempre has tingut unes idees artístiques, no? Però de cop és com que el programa et pot arribar a canviar la perspectiva, i jo he provat de tot en aquest any. Vull dir, he intentat com temes de música, m'he estrenat de presentadora. Això encara no ho puc dir, però que m'estan sortint coses com que jo ni m'havia plantejat. I que, clar, que el programa t'està ajudant molt. I després això de Sitges me fa especial il·lusió, perquè lo de la música m'agrada moltíssim, però jo sempre m'he volgut dedicar al teatre musical, és la meva passió real. I amb l'espai de Sitges vaig trobar que lo de fer el cabaret i portar tot el que he pogut ensenyar fins ara cap a un registre com més teatral, que és el que a mi m'agrada, estic molt contenta, no? Però és com, bàsicament, el que ha passat és que he pogut provar tants registres que és veritat que arriba un moment com que de mareig, no? Com que et mareges de què he de ser, no? Jo, amb la meva vida, ara... Però, bueno, el que també té ser versàtil, que crec que això en els programes sempre m'ho deien i jo m'ho vaig reafirmar a mi mateixa, que al final és un avantatge.
Podríem començar per aquí, perquè amb tots aquests referents vull creure que no es pot fer teatre musical si no s'és bona cantant?
Clar, això és un tema també, no? Espanya, per exemple, passa molt que a vegades es prioritza un poc més el tema de l'actuació, no? Els actors que canten, que igual t'actuen també, que si no tenen una bauarra, pues sí, és igual. Però clar, jo m'he criat molt veient Broadway, que allà són, allà li diuen triple threat, que vol dir que ballen, canten i actuen igual de bé, les tres disciplines per igual. I clar, jo sempre he sigut com el meu cànon d'inspiració, de jo vull ser un artista d'aquestes que pugui arribar a fer les tres disciplines iguals. Evidentment, el cant és on més puc arribar a destacar.
Sí.
Però saps, com que per mi és molt important tenir un instrument poderós per poder fer musicals. I de vegades em decep que no sigui així, en alguns casos.
És que ens venia al cap aquella imatge, aquella anècdota de fa molt de temps, de caçadors de talents que es trobaven a un gran cantant o una gran cantant i arribava el moment en què algú deia en veu alta: escolta'm, que no saps fer res amb les mans. I resulta que hi havia grans veus que no sabien fer res amb les mans. I aleshores, com a mínim, havien d'aprendre una mínima gesticulació per fer, no sé si dir, més creïble la seva actuació, més enllà de tenir una gran veu, perquè en el fons tot expressa, no?
Sí, no, sí, a vegades el món dels cantants és un mundo que jo que fa riure, perquè això, que és com, vale, cantes molt bé, però i què més carinyo, saps?
Exacte.
Això que dius, tio, en plan, pots moure't una mica, què? No? Ni que sigui, perquè això és real. Però clar, com jo sempre m'he format molt en les tres disciplines, jo sempre com que ho he integrat, i a la carrera, per exemple, hi havia una assignatura que va d'això, d'aquesta assignatura d'agafar una cançó de musicals, però treballar-la des de la interpretació i des de la veritat de la cançó. I aquesta assignatura crec que és com molt la base de tot cantant que arriba com, ah, jo canto muy bien, i ja està. No, i te n'adones que realment és molt físic, lo de cantar. Jo ara que també he sigut profe de cant, i m'he tret molts títols i he fet cares de cant molts anys, és que és molt físic, és una cosa molt física. Si tu no estàs bé físicament, tindràs sa veu pitjor aquell dia. Això està demostrat científicament. O sigui que sí, totalment d'acord amb el que dius.
Aquesta fascinació pel musical ve de ben petita, Scorcia?
Ben petita no. És veritat que sa família del meu pare són els majors fans de Sonrises i Làgrimes. Mira, uau, que és llarga, però l'hauré vist com 25 cops, uau, amb sa família. Vull dir que me la sé sencera. Però així com de fanàtica va ser amb 12, que jo anava a complir 13 anys, perquè sa meva mare me va regalar una entrada per anar a veure Los Miserables, que estava de gira per Espanya, que després va ser molt, molt bo, perquè la majoria d'actors després han sigut professors meus, que com és sa vida, no? Però, i jo vaig anar a veure allò, i després del One Day More, que és el final de primer acte, allà va ser quan va començar tot. Me va passar algo molt fort, que no vaig saber posar-hi paraules,
sí,
i vas dir, no sé, però vull ser això. I, bueno, i a més pues, va donar la casualitat que sempre havia tingut una veu xula, però clar, de cop Los Miserables és un musical de registre bastant classicote, i que un dia va arribar mo mare a ca meva i jo estava cantant la de Dream a Dream, que és bastant pues, així potent, i clar, es va quedar flipant de, hòstia, la niña canta, i saps, com que va ser molt sorpresa tot, però bueno, sí, no sé.
Ens agafem aquesta imatge, la nena canta, que segurament és una imatge que molts poden extrapolar a la seva vida o a casa seva o a casa dels altres. Què passa, però, quan aquesta nena, i aquesta setmana ens agrada molt perquè hem escoltat més d'una conversa que va en aquest registre, quan aquesta nena diu, em vull dedicar a això, i és una nena de 12, 13 anys, és igual, 14, 15, no ve d'aquí, en època d'adolescent, i un digui que es vol dedicar a això, què passa al seu voltant quan s'expressa amb aquesta contundència, amb aquesta fermesa, una convicció de voler-se dedicar a això?
Clar, jo en aquella edat era una tia, o sigui que encara ho soc, però és veritat que jo sempre penso quan tenia això, 15 anys, que normalment són edats com complicades, però jo era una tia meravellosa, o sigui, tenia una actitud de... M'adonava igual, era com, jo vull fer això, i era com... Que passaven coses al meu voltant, segurament, però és com no li donava gaire prioritat, no sé com dir-te. Al principi, per exemple, la meva mare, que sempre m'ha recolzat, en plan, això que no capi cap dubte, sí que va haver aquesta cosa de, bueno, sí, però fes una altra cosa, no? Ja. En plan, sí, la frase mítica pels artistes. I jo era com, bueno, ja la convenceré, saps? Era com... I amb els meus amics igual, com que al principi jo ja... Hi ha una cosa que és com que tu has de creure, i jo, clar, acadèmicament, a cant sobretot, vaig com millorar molt ràpid, en plan, estratosfèricament. En 2 mesos la meva profe me va dir, collons, com has millorat. I clar, jo anava com millorant molt ràpid, sí. I a passos agigantados, que es diu. I clar, és com que a poc vaig anar com fent veure a tothom que havia de fer això. Saps? Perquè a més a Mallorca abans d'Eufòria jo feia moltíssimes coses artístiques i me van anar sortint oportunitats i cap, al final tot el meu voltant va dir és que s'ha de dedicar a això perquè és que només és un mico i només l'agafen per fer coses.
D'acord, és a dir que vas tenir més d'una oportunitat i de dues i de tres per demostrar que anava de debò i que tenies tota la capacitat per poder-ho afrontar.
Sí, i la meva actitud durant tot aquest procés, supos. Ah.
Com arriba Eufòria i per què arriba Eufòria? I si no hi hagués hagut Eufòria, l'Escòrcia que ja anava, diguem-ne, construint una carrera en un registre, el que fos, hagués continuat, no sé si de la mateixa manera o no?
Interessant aquesta pregunta, m'agrada, no me l'havien fet mai.
Vinga, doncs ja hem guanyat alguna cosa.
Home, i totes. Què t'anaves a dir? Vale, doncs Eufòria molt graciosa, o sigui, t'ho juro que me vaig presentar com de conya, perquè vas discutir amb una amiga que em va dir, és que tu has de fer una cosa d'aquestes, presenta't, i jo, tia, però si, no vaig, si jo no vaig a tele, o sigui, si no sé ni com va un reality d'aquests, en plan, jo em vaig presentar de conya. I bueno, la primera, són 4 fases de càsting. La primera me va anar molt bé, que és veritat, jo és un dels cops que millor he cantat a la meva vida. Vaig pensar, te has quedado a gusto, guapa, és 9 del matí. I, però després les altres 3 fases, jo tenia una grip, estava com molt malalta, i jo pensava, clar, la meva veu era un quadro en comparació a la que jo podia arribar a fer. I no sé què va passar, doncs que vaig agradar molt i vaig passar, però que de la conya a la veritat, de cop era que entra, o sigui, era com surrealista. No l'havia dit, a més, a pràcticament ningú, perquè pensava, bueno, anem a riure. A més, jo estava acostumada a fer càstings de teatre, que són tot el contrari a càstings de televisió.
És que, clar, et anava a preguntar per aquí, els concursos d'aquest tipus et cridaven d'alguna manera l'atenció? O si l'amiga no hagués proposat aquest repte, haguessis dit, mira, deixem-ho córrer.
D'entrada, i t'ho pot dir el meu millor amic, que és, en canvi, molt fan de realities, que jo Operación Triunfo sempre m'havia negat a mirar-ho. Aquest any ja m'ho he mirat, però sí. Pel fet que jo he passat per un reality, és com que tenia els xavals, saps? Era com,
sí.
Pel que estàu passant. Però si no, no l'hagués vist. No sé, jo crec que, clar, ara estem en un moment social, desgraciadament, que tot ha de passar per un filtre com... mediàtic o superficial o de tenir molts seguidors. Ahir vaig llegir la notícia que Sebastián Yatra farà Chicago a Broadway, vull dir, tacones rojos, vull dir, saps què és això de... I tota la gent que s'està formant és com, ja no sé, no ens truquen, no ens criden, no passa res. I jo vaig pensar, mira, pues si entro d'alguna manera, pues pujaré de seguidors. És que és molt trist, no? Però és un poc la filosofia que vaig tenir jo de, mira, tu el reality... No saps ni com van, igual t'encanta, que me va encantar, l'experiència va ser molt guai, però clar, tot des d'una cosa sense expectatives, perquè no tenia ni idea, però crec que ara és tot de que o ets molt... que et coneix molta gent, o cada cop és més complicat dedicar-te a això, i és molt trist, però és el que està passant.
Ho dius una mica com, no, com, no sé, com un preu que s'ha de pagar?
Sí. És que jo ara, ho vaig dir l'altre dia a una amiga, crec que ara mateix passar per un programa d'aquests és com el mínim pel que has de passar per convertir-te en... No sé, sí, jo crec que perquè a més jo estic molt connectada amb amics meus que estan a la faràndula, musicals, a moltes coses... I jo crec que, desgraciadament, estem anant cap a aquestes coses, perquè a més després del programa som 16. Vull dir, el 16 no ens va igual de bé.
Està clar. I no pot haver 16 carreres musicals cada any amb èxit a partir d'Eufòria, està clar. Allà vas fer exactament el que volies fer?
Jo, em va faltar una Núria Feliu, però ho hem solucionat perquè el Festival de Sitges ja cantaré Núria Feliu. Però
què haguessis fet de Núria Feliu a Eufòria?
Doncs pues mira, jo que sé, vaig posar com tot el disc aquest que té... Bueno, és que la Núria López, de la primera edició d'Eufòria, sí, va fer una versió de Història Repetida que jo vaig dir, això és un somni, i de fet he parlat amb ella i ja aquí en exclusiva diré que és una de les cançons que faré demà, perquè això és demà.
Història sí. Repetida.
Sí, uh-huh. I la Núria ha sigut molt simpàtica i m'ha passat la base i tot.
Ho dic per si ets més de la clau, ja que parlàvem de la Feliu, de la Feliu de couplets o de la Feliu jazzística.
És que la Feliu, jo la veig com una sola, sóc capaç de juntar-ho tot. Ah-ha. No sé, va molt amb l'artista, no és només la seva música. Jo
D'acord.
La veig a ella ja com... Sí, no sé.
D'acord, fet aquest spin-off, tornem al concurs, vas fer exactament el que volies fer.
Sí, vull exactament.
Bé, entenem-nos, amb matisos, però diguem-ne que fonamentalment no vas haver de renunciar a grans coses.
No, jo crec que sóc d'aquestes que sobretot a nivell de cançons que me van tocar no em puc queixar, uh-huh. Però crec que això, que també no em puc queixar, perquè jo a l'haver-me format molt en les tres disciplines, pues era com que una mica lo que m'echaran, pues t'ho podia fer, no? Hi havia gent que igual no estava tan formada, cada cop havia de fer la Super Bowl, i hi ha gent tipo la Jim, que és la guanyadora,
sí,
que tenia un instint i una intuïció increïbles i tot ho sabia fer al final, sense formació, però clar, hi ha gent que igual no. I jo crec que en aquest sentit, com jo vaig estar bastant còmode amb tot, vaig tenir uns temazos molt guais, i res, molt, sí, contenta, ni musical, contenta.
T'ho pregunto, i aleshores, aquesta amiga que et va proposar el repte, quan va acabar Eufòria, què et va dir?
Ah, me dice, tia, iré al Sant Jordi primera. No, era, clar, l'únic dolent d'Eufòria és que estàs molt, com tant a sa bombolla, que després estàs molt desconnectat, igual no pots estar tan en contacte amb amics, ni xerrar de coses de sa vida quotidiana, i clar, estava com molt desconnectada i és com que, pues, que és molt, uah, això sona com fatal, no? Però que els teus amics t'escrivien igual que los fans per Instagram, en plan, cada cop veies un DM d'ells, era com, clar, és que tens vida a part d'això, però és tan bombolla, és molt exigent.
D'acord.
A nivell de rutina.
Un cop finalitza Eufòria, tens una certa sensació que has de tornar a començar o a replantejar la carrera, no dic la vocació, perquè és evident, no cal ni parlar-ne, però la carrera sí?
Ui, sí, vamos, me l'estic replantejant, vull dir, això és una cosa que sí que és veritat que Eufòria és com... És un sentiment contradictori quan acaba, perquè estàs infinitament agraït en el programa, perquè jo, o sigui, ja, per exemple, sense el programa no faria lo de Sitges,
sí,
per exemple, i moltes altres coses que he de fer, però en el mateix temps ja et deixen com una pressió quan acaba que has d'això, de replantejar-te la carrera i ja com anar a tope amb una cosa i hi ha gent, bueno... que això, que ha tingut més sort i més suport i tal, i els altres, pues no, ens hem hagut com de decir, bueno, ¿qué hacemos? I jo crec que a dia d'avui encara m'ho replanteig, saps? Que és com, però cada cop ho vas tenint més clar, vull dir, ja et dic, aquest espectacle de Sitges a mi m'ha ajudat molt a dir, és que deixa't d'EPs i músiques, que m'ha encantat, però a mi el que m'agrada és... mi vibrato teatral i les Felius i les Minelis.
Doncs anem per aquí. Quin espai hi ha per Felius, Minelis i tota la descendència en el panorama català actual o espanyol actual? Si aquest tipus d'espectacle, si allò que sempre se n'ha dit, jo què sé, cabaret, revista, en totes les variants... Quin encaix, on es pot ficar si entra dins el panorama cultural un espectacle d'aquesta manera, si un ha de pensar una mica més, jo què sé, en Madrid o fora, a l'estranger, o què?
Bueno, el tema cabaret és veritat que es va inaugurar, va començar a França, però després a Catalunya vam ser els següents. Mm-hmm. Vull dir que això, jo crec que una cosa més cabaretenca, igual més per aquí, perquè ara el que ha passat és això, que la lentejura del cabaret fa pensar que el cabaret és pues aquests dinner shows, jo treballo, per això ho dic, faig feina en un dinner show, un sopar amb espectacle de tota la vida, que sí que té un aire molt cabaretenc, però no deixa de ser com una discoteca amb sopar, no? I això realment no és un cabaret, que és el que jo intentaré demostrar demà, d'alguna manera. És complicada, aquesta pregunta, perquè estan, ja et dic, cada cop està més present l'electrònic, no només a la música, la IA està vivint com una moto, com un obús.
Et fa respecte, això?
Sí, per la meva professió. Vull dir, els artistes estan bastant fotuts. Vull dir, ja hem començat amb l'autotune.
Sí.
Que, bueno, jo a l'estudio me'n record que havia una de les meves cançons de l'EP que volia que fos un autotune. No va poder ser, perquè el productor me va dir, tia, és que solo funciona con gente que no afina ni patràs.
Aquesta és bona. Esclar, és bona, les que canteu bé no funciona l'autotune amb les que canteu.
Clar, i que està de moda ara, l'autotune, i és molt trist, no?, de dir, hòstia, és que els que més formació tenim en cant i els que més formació tenen en cant no estem treballant de cantants, o sigui, de milagro, no?
Ah, perdona, mare, perquè és que ha sortit gairebé, faríem valer la frase de les àvies, eh? Quan sortia algú o escoltaven el disc d'algú i deien simplement, aquest o aquesta sap cantar. No em vinguis amb històries, sap cantar. I cantar vol dir agafar un micro i vinga. I sí, ja està. Sí. I al final resulta que anirem a petar això després de donar totes les voltes d'autotune i estris tecnològics per arreglar la veu. I al final, cantar és igual ara que fa 50 o 60 anys enrere.
Pues mira, no, sí. De fet, això, mira, aquesta reflexió, que és molt breu, te lo juro.
Sí, sí.
Jo sí que defensaré sempre que hi hagi programes de televisió d'això, tipus Eufòria, Operació Triunfo, inclús La Voz, tots aquests, perquè encara, clar, els càstings agafen a gent que canta bé, no? En plan, s'agafa gent amb bou, de veritat. Que clar, que després, per exemple, l'Operació Triunfo d'aquest any, d'aquesta edició, cantaven tots molt bé. La Naya Aracagoña cantava molt bé. Que luego està haciendo lo que està haciendo, sí, però després te farà un directe i no necessitarà autotune. Per tant, és com que encara defensen a la gent que pot cantar sense una maquinita, saps? I això, doncs, em pareix molt bé, fins que duri.
Tens la sensació, però, que es dona un repertori, no sé si dir, molt, molt estereotipat. Si a vegades... Jo què sé,
els
programes, sí, que si a vegades en el món dels, no dic en tots, però si en general és un repertori on es va petar gairebé sempre el mateix per demostrar determinades capacitats vocals o versions que ja hem escoltat mil vegades, ja no ho dic tant en el cas d'Eufòria, perquè s'ha demostrat que hi ha més d'un, o referents molt variats o molt heterogenis, però si al final anem a petar sempre més o menys a un tipus de repertori molt semblant.
Sí, jo que sé, vull dir, Eufòria estava molt clar que sempre cada vegada intentaven agafar cançons d'abans i cançons d'ara, no? Com passar per totes les èpoques per connectar lo màxim possible, que jo crec que això és un tema que feia Eufòria tan guai, a part de per fi treure cançons en català, de la tele pública per un tubo, que això, evidentment, Eufòria ha sigut èxit, però com passar per totes les èpoques i això de vegades fa pues, repetir... temes fins a la societat que dius otra vez.
Com es munta un espectacle de cabaret? Per tots aquells que demà vagin al Prado a quarts d'onze, perquè evidentment això sí que no és tan corrent, un artista que plantegi un espectacle de cabaret. Com, de quina manera, com es planteja l'espectacle, com el desenvolupa sobre el paper abans d'arribar a l'escenari?
Pues si et dic que encara d'últim minut estic desenvolupant coses, no sé si t'ho creuries.
No, i tant que sí.
És molt clar, pensa que és un espectacle d'una hora aproximadament, que estic jo absolutament sola, movent tots els objectes, a part de ballar, cantar, els monòlegs, però vull dir... És molt... Idò, jo sempre, a nivell creatiu, sempre he de dur un quadern amb un boli, perquè si no, no he vist tranquil·la, fins i tot a la discoteca me l'he arribat a dur, en pla... Que és evident que no el faré servir, però necessit tenir al meu costat un quadern amb un boli o llapis o el que sigui. Jo primer sempre faig una pluja d'idees, així com general, de coses que m'agradaria fer, i això sempre em va suggerint cançons, i sobretot m'ajut molt amb el tema de les cançons. faig com una llista de cançons que m'agradaria fer, faig com una selecció, els dibuix com una relació, un concepte, perquè jo fent ordres, crec que fer un bon ordre és molt important. No tothom té aquesta intuïció. Jo espero que demà moli la intuïció que hagi pogut tenir per fer aquest ordre, però és bàsicament jo com ens per projectar idees, cançons, i després quines vull que sigui un espectacle més per, una cançó més performàtica, perquè hi ha algunes que no cant, que és com... Hi ha moments, bueno, les més reivindicatives és més performàtic, i doncs has de muntar la còrio, has de... Són mil coses, moltes coses.
Cançons que evoquen musicals, cançons de totes les èpoques, cançons, no sé si dir, connectades per un determinat tipus de públic, des del punt de vista de les generacions, o tot molt obert?
És un poc una barreja de tot. Tenemos desde Fumando Espero de la Montiel fins a molts temes de la pel·lícula Chicago, a la de Cabaret, per suposat que la tindrem, i alguna més de sa pel·li. Però també tenim alguna que vaig fer Eufòria, a part de Cabaret. Tenim Cher, tenim... Vull dir, passàvem un poc per tot. Hi ha un registre, però crec que s'entén bastant bé el conjunt.
Doncs per parafrasejant una mica una pregunta que fèiem ahir a una altra de les protagonistes del Festival Sitges Dona, estem parlant amb una actriu que canta o amb una cantant que és actriu?
Oh, aquesta pregunta... Saps que és com la meva reflexió base a la vida d'aquesta. Què soc? Jo crec que...
Tenim una certa... Intuïm una resposta, però no la direm.
Sí, no, jo crec que sí que som més cantant que actua, però és veritat que si no estàs connectat com des de la veritat que sempre tira a lo interpretatiu, no surt la veu. Vull dir, la veu és una conseqüència del cos al final i del sentiment. És una pregunta difícil, però jo crec que sí, com de base, sí que és veritat que, clar, lo del cant em va sortir tant de la nada i bé... Clar, jo crec que cantant que actriu, però no prenguem aquesta resposta com a definitiva.
Home, en conversa és evident que tenim la sensació que estem parlant primer amb una actriu i després amb una cantant. Per la forma d'expressar. Per aquesta forma d'expressar-se,
Perquè sóc un personatge molt gros. És que no puc fugir d'això. És que no ho sé.
No anem a parlar pel futur, òbviament, perquè el futur és demà divendres, el futur més immediat, en aquest espectacle a partir de 11:15 de la nit als Jardins del Prado. I una qüestió, va, posats a que Edith Piaf ha aparegut aquí també en la conversa, l'Escòcia va veure la inauguració dels Jocs Olímpics de París?
No vaig poder.
L'Escòcia ha pogut escoltar la interpretació de Celine Dion de l'Himne a l'Amor?
Sí, això sí, per vídeo, però no vaig veure com en directe a la tele, que és el que m'agrada.
D'acord. Què li va semblar?
Pues jo és que... Molt emocionant. El que passa que no podia deixar de com... Perquè, pobre, com es diu, la Celine Dion ara està fatal, i era com la mirava i dic, pobra ta meva, el que t'està passant, ara lo de la veu, això ho saps, no?
Sí, tot, sí,
lo que
sí. Sí.
Passant a la pobra.
Aquesta malaltia nerviosa...
Sí, i estava com molt pendent de com es gestiona la veu estant com així, no?
D'acord.
Perquè també ja m'ha tret uns estudis també com un poc més anatòmics per tema de cant, i aquestes coses m'interessen molt.
És a dir, pendent de com podria salvar un tema tan complex, una actuació tan complexa, sense trencar-se en algun moment,
Sí, perquè crec que després de l'escenari passen tantes coses. La meva mare sempre m'ho diu, en plan, és increïble com et vaig jo fent una actuació i quan ens veiem m'expliques tot el que va passar en realitat i no ho ha vist ningú, i això crec que també s'ha de ser observador per ser un bon performer, perquè jo sempre he sigut molt superviviente a l'escenari, m'han passat moltes coses i sempre tinc un molt de temple per resoldre's, i crec que en part m'ha ajudat molt observar aquestes coses, i més d'una gran com la Celine Dion, que és com aquesta superviviente de tot en la vida, però... Saps?
Està clar que sí. Escòcia, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Mil gràcies. M'he passat molt bé.
Sí? Doncs home, ja és un què. Demà a 11:15 als Jardins del Prado, en el festival Dona Art en Femení, Elena Escòcia o la Escòcia. Molta sort en el futur, com no?
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
m'estic enamorant passejant a l'alba i enlluerna l'horitzó. Tu ets el llum que em crema i que em fon. Ai, si m'estimes, t'adons a mai me mires. I Tamir-te ric i et dic ai, 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 ai. Tamir-te ric i et dic ai, 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 ai. I Tamir-te ric i et dic ai, 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 ai. Tamir-te ric i et dic ai, 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 ai. Pessigolles els llavis i es cova bategant. El ritme, però vols que marqui el compàs i et farà sí que allargui la pausa fent que valgui la pena la causa quan m'ensenyes que amb un sol alè tot pot canviar, canviar. Papallones en l'aire.
I 41 minuts, Elena Escorcia, o la Escorcia, com està a dir, com a renom artístic. Quina setmana que hem anat de Maria Juan amb aquest català de València a l'Elena Escorcia amb aquest català de Ses Illes. Bé, doncs demà, si la volen veure a 11:15 en el marc del festival Sitges d'Ona. Això serà el divendres, perquè el diumenge als Jardins del Prado, si volen. Bé, ella ho ha dit en alguna entrevista, que tenim, i té tota la raó, tenim un problema amb el flamenc, i és un problema, diguem-ne, no sé si dir, d'aquest tòpic que hem interioritzat i que ens el fa veure d'una manera que segurament no és. En uns moments saludem Maite Ferrer.